A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
S'acosten festes? Vaja, aquest divendres és festiu, per tant, aquest divendres, hora del conte no, hi haurem de posar-nos ja gairebé a les portes de Nadal. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que ja preparant alguna altra activitat nadalenca perquè s'acosta Nadal, no?
Mira, saps què? Que sempre... Segurament és una cosa personal, eh? Llavors reflecteixes també en la feina,
sí,
i en la filosofia del lloc que, bueno, que dirigeixes. Però per Nadal la biblioteca és un lloc bastant neutre.
Mm-hmm.
Val? Llavors no posem... A la sala infantil sí que posem algun...
D'acord,
però... Ornamentació
re, i així. Detalls petits.
Però sí, ja tenim bastant llum i bastant soroll i bastant... Llavors la biblioteca el deixem com una miqueta...
Ens sembla que compartim una mica aquest esperit.
Jo dic que potser és personal i la gent doncs voldria això de fer una gran no, cosa per Nadal
això...
i... Bueno, doncs no.
en la justa mesura.
Sí, sí.
Però suposo que en el fons de la biblioteca qui vulgui històries de Nadal,
sí,
qui vulgui
sí, sí.
Contes de Nadal, qui vulgui llibres per guarnir la casa, per parar la taula, tot això
sí,
es pot...
Sí, no, i fem exposicions perquè si no surten ara ja no surten, no, durant
clar,
la resta
no?
de l'any. Això sí. Però de fer una activitat amb cantada de Nadal o coses d'aquest, mira, no, no ho tenim organitzat.
Sí, sí. I no pensin tampoc que arribaran a la biblioteca i trobaran darrere un mostrador, doncs
una
a les bibliotecàries, llavors amb una borla de Pare Noel i totes aquestes coses.
No,
no, no és el cas, eh?
No, però vaja.
Quantes hores del conte queden d'aquest
queda
any?
Una.
Queda una, no?
Del
la del dia 13, del
sí,
dia de Santa Llúcia.
Sí, exacte, perquè després del dia 20, que seria l'última, de fet, també és un dia com molt estrany, perquè els nens a les escoles fan jornada intensiva.
Exacte. Acaben el dia 20.
Acaben el dia 20 i llavors sí que ja és un dia bastant fluixet. Llavors, bueno, reservem els recursos per, per una altra qüestió.
D'acord. O sigui que aquesta hora del conte prèvia al Nadal serà el dia de Santa Llúcia, el divendres, dia de Santa Llúcia, a 6:15, com sempre.
Exacte. Llavors vindrà Rondallaire, que és el nom artístic de la Marta Esmerats, i ens explicarà, ja veureu que no té res a veure amb el Nadal tampoc, llegendes de monstres i valents.
No té res a veure amb el Nadal, així en principi, eh? Llegendes de monstres i valents.
I valents. La recomanem a partir de 3 anyets, que poden ser, com sempre, doncs, més petitons o més grans, evidentment, perquè la Marta explica normalment acompanyada d'objectes, de titelles, per tant, doncs, també porta coses visuals, que pels més petitons és més atractiu i els agrada moltíssim.
D'acord. 13 de desembre, 6:15, històries de monstres i valents.
Què més? El dia 11, el dimecres 11, a les 8, estrenem un cicle de xerrades literàries conduït per l'Helena Cejas, que havia fet de moderadora de clubs de lectura a la
Santiago Rusiñol. D'acord, a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Sí. I aquest any doncs, no ha fet cap, però ens ha proposat de fer aquest cicle de xerrades sobre literatura. I llavors la idea és, no ben bé comparar, però sí posar un davant de l'altre, un autor, un escriptor català, amb un de sud-americà, per veure doncs, bé, quins punts poden tenir en comú. I en aquesta primera xerrada, el títol és La poesia, pont entre continents, Espriu i Neruda. Espriu per aquest any.
Caram, quina combinació, eh?
Sí. I
Neruda perquè farà 40 anys de la mort de Pablo Neruda? El 73 va ser, em sembla?
Pot ser. Doncs bé, seran aquests dos autors els protagonistes d'aquesta primera xerrada i podrem disfrutar d'Espriu i dels magnífics poemes també de Pablo Neruda.
O sigui, d'una comparativa, però
sí.
Comparativa en el sentit d'això, de punts de contacte
sí,
entre
sí.
Una narrativa i l'altra narrativa. De Salvador Espriu, Pablo Neruda, dos poetes cara a cara.
Sí, i en principi farem aquesta, que començarem aquesta el dia 11. En principi hem programat dues més, de cara al gener, de cara al febrer, i en vista de com funciona i de com vagi encaixant, doncs anirem, valorarem i segurament ens agradaria continuar amb aquesta activitat.
Entesos, doncs apuntin, dimecres dia 11, a qui us agradi especialment la poesia i a qui tinguin amb Espriu i Neruda dos referents, comparativa, per dir-ho així, amb Helena Cejas, de moderadora d'aquesta activitat que presenta la biblioteca ja com a novetat també d'aquesta temporada.
Exacte. I una altra coseta, el dimarts dia 17, tenim una hora del conte, però per adults. Tots ens agrada que ens expliquin històries i si algú fa temps que no li expliquen, doncs sisplau que vingui a la biblioteca perquè ja toca.
Que ho riuré. Que històries se'ns n'expliquen cada dia, sí que sembles. Vol dir ficció. Vol dir ficció, eh? O més ficció encara.
Encara.
O més ficció encara, eh? 17. Dimarts 17.
Sí. Ho farem a 8:15. I ho fa una actriu que es diu Merche Ochoa. Ell ha fet coses també amb la Montmàs, que ha vingut molt a la biblioteca a fer-nos el conte per nens i nenes, per tant ens l'ha recomanat ella, i bé, doncs és el que és molt, molt canyera i molt, molt teatrera.
D'acord.
Pensem que riurem i que ens divertirem i desconnectarem de moltes
històries
coses.
Històries d'adults, eh?
Sí, d'acord. Sí. El títol és de Fades, Fatilleres i Heroïnes. És un títol així com molt femení, però no són històries en cap cas dirigides només al públic femení, eh? No ve per aquí la cosa.
A quina hora?
A 7:45.
A 7:45.
A 7:45. Són contes màgics, perversos, poètics, quotidians, i doncs ens parla de, amb un toc d'humor, de moltes coses.
Mm-hmm. De Fades, Fatilleres...
I Heroïnes.
I Heroïnes.
Amb Merche Ochoa.
Merche Ochoa, dimarts dia 17, a partir de 7:45 del vespre.
Mm-hmm. I després també volia comentar que el grup pessebrista de Sitges, com cada any, fa el seu concurs de pessebres, i a la biblioteca és el punt d'inscripció, un dels punts d'inscripció per participar en aquest concurs.
Per aquelles persones que vulguin participar. Eh?
Exacte, ja poden venir a buscar la butlleta, omplir-la amb les dades i bé, doncs, presentar-se en aquest concurs de pessebres que cada any organitza el grup pessebrista.
Un dels llocs on poden deixar la seva formalitzar la inscripció.
Sí, hi ha un parell llocs més, crec, al centre de Sitges i per la part de Poble Sec, doncs tenim la biblioteca.
Doncs si viu un poble sec, sàpiguen que la biblioteca poden formalitzar la inscripció per participar en el concurs de pessebres d'enguany. Més coses.
Més coses. Porto una petita llista de les novetats que ens han arribat, de novel·les.
Vinga.
Les comentem així molt ràpid i després ja
del
les recomanacions.
Del lot.
Sí.
Del lot d'aquest mes.
Exacte. Mira, tenim l'última novel·la del Sebastià Alzamora, Dos amics de 20 anys. Una amistat va unir dos grans poetes, Salvador Espriu, de nou, i Bartomeu Rosselló Pòrcel, que aquest any també s'ha complert el centenari del seu naixement. Tots dos van néixer el 1913 i, per tant, doncs és una bona era també de commemorar el centenari d'aquests dos poetes. Va ser aquesta amistat que els va unir, que després, per motius ideològics, es va veure trencada, i quan Bartomeu Rosselló Pòrcel va morir, amb 20 i pocs anys, Salvador Espriu sempre li va quedar aquella espina de no haver-se pogut acomiadar bé del seu amic, no?, i de l'estima que tenien, encara que s'havien separat per certes desavinences. És una novel·la, però basada en aquesta amistat, en aquesta relació. Exacte. Una altra es diu Centauros del Desierto i és de Alan Lemay. Potser ens sona més la pel·lícula.
Sí, de John Ford.
Exacte, una pel·lícula
clàssica
amb John Wayne, de l'Oest. Doncs aquesta pel·lícula tan coneguda està basada en aquesta novel·la. La novel·la encara és com més crua. Les coses que explica, doncs, realment és que t'hi fiques en aquell desert i en aquelles dues persones buscant a la nena que uns indis, uns pèls roges, doncs, han raptat. Ni cap de les dues ens decebrà, ni la novel·la
ni la pel·lícula. Clar, eh? O sigui que és una reedició que sorprendrà més d'un.
Si en
el seu moment els va agradar Centauros del Desierto, doncs la novel·la en la qual es va basar la pel·lícula acaba d'arribar a la biblioteca.
Exacte. De fet, és una novel·la en western, a l'oest, però que també té molts trets de la novel·la policíaca o de la novel·la negra, que de fet té molts punts en comú.
Està clar que sí, o sigui que els atraparà des del primer moment. Centauros del Desierto.
L'altra és l'última de l'Haruki Murakami, aquest escriptor japonès de tant d'èxit, El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge. Aquí també té molta relació amb la música, com moltes vegades fa el Murakami, i en aquest cas el protagonista del músic és en Franz Liszt. Per tant, també recomanem que llegim la novel·la, agafem un CD de Franz Liszt i disfrutem de les dues coses alhora.
Un dels grans de l'època romàntica, o sigui que lectura intensa, com a mínim,
Sí. L'altra, de Mordecai Richler, el cas d'en Barney Panofsky. Aquesta va ser guanyadora del Premi Llibreter d'altres literatures i té un tractament bastant original i una estructura complexa. Això va destacar el jurat en otorgar-li aquest premi. El cielo ha vuelto, de la Clara Sánchez, que és el Premi Planeta del 2013, i l'últim del John Verdon, també, No confies en Peter Pan. I aquí, doncs bé,
que també està tenint un èxit de vendes.
Sí, que la va comentar la Rosana i jo l'altre dia. I bé, doncs tornem a trobar el mateix detectiu, en David Gurney, i més casos, aquí en aquest cas, doncs, de corrupció, i bé, doncs això, no? Perquè pels que els agradi el misteri i aquestes novel·les que també enganxen i atrapen de seguida.
D'acord, aquest és el lot de novembre, n'ha de venir un de Nadal?
Ha de venir el de Nadal.
Ha de venir el de Nadal, eh?
Sí.
D'acord, o sigui que aquests són els que ja hi són, però molt probablement en aquest mes de desembre en vindran de novetats ja de cara al lot de Nadal.
Exacte.
Més coses encara.
Més coses. Hem tret ja la llisteta d'aquests més prestats i bé, doncs voldria destacar record, no diré tot el rànquing,
en
però...
En els darrers mesos, aquest darrer mes?
He fet la d'octubre, no, agost... octubre, agost, setembre i octubre.
D'acord, és que et anàvem a preguntar, s'ha notat, ara que ja portem que va ser mes de setembre que va tancar la biblioteca,
el
setembre, octubre,
juliol.
El juliol. És a dir, vam passar tot l'estiu, però sí. Diguem-ne que el curs hàbil, que va començar el mes de setembre, s'ha notat?
S'ha notat. Sí, s'ha notat en pujada de tots els serveis, evidentment, de préstec, de consulta d'internet, de connexions al wifi, tot el que podem mesurar en números, s'ha notat. Les gràfiques és un...
Es veu clarament, Sí. Es veu clarament.
I després quan entres també s'ha notat perquè veus els prestatges més buits, perquè hi ha més reserves de novel·les.
D'acord. Això et anava a preguntar. És a dir, perquè hi ha també reserva d'un tipus de...
Clar, ja les reserves sí que s'allarguen molt més i estem intentant de comprar nous fons i de tenir molt les novetats, més potser que abans, per omplir aquests buits i no deixar les persones amb ganes i d'haver-se d'esperar tants mesos per una novel·la.
Perfecte. I les novel·les més demanades o els llibres més demanats són...
Doncs mira, el primer és de Jorge Bucay, Cuentos para pensar, i això no se sorprèn, bueno, no se sorprèn i no, perquè Jorge Bucay és d'aquests autors que es presten contínuament, i potser les llibreries no surten en els rànquings dels primers en vendes, però en canvi es presta contínuament. Després tindríem La reina descalza, de l'Ildefonso Falcones, i El tango de la Guardia Vieja, del Pérez Reverte. Victus també estaria per aquí, Perdida, de Gillian Flynn, és una novel·la que enganxa moltíssim, Deja en paz al diablo, de John Verdon, tenim la nova, que va tan lot, doncs aquesta és una altra. I en el número 10 voldria destacar-ne una, que és Fuga, de Xavier Gimeno, el pregoner d'aquest any de Festa Major. Vam fer una exposició de les seves novel·les i m'ha encantat, m'ha fet molta il·lusió de trobar-lo en aquest rànquing tan amunt, aquest llibre, aquesta novel·la.
Em sembla que no n'havíem parlat mai, d'una novel·la de Xavier Gimeno, precisament situada entre les novel·les més demanades.
I aquesta trobo que també és la gràcia de les biblioteques, que és realment en aquestes llistes doncs, es reflecteix l'alternat de cadascuna i les peculiaritats de cadascuna, i aquesta novel·la segur que en altres biblioteques doncs, no sortirà tant en préstec, però aquí doncs, ha funcionat molt bé, estic contenta.
Doncs una novel·la de Xavier Gimeno entra la llista de les novel·les més demanades a la Biblioteca Josep Roig i Raventós.
I bé, doncs ja passaria per recomanar alguna cosa.
Doncs vinga, ens en portes unes quantes, com sempre, no només...
Sí, porto unes quantes, però van totes en un paquet.
Exacte, i barrejades de literatura infantil i també literatura per més grans. Vinga.
Mira, ahir va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i he portat aquest conte, que és molt maco i pot explicar als nens aquests temes d'una manera molt... molt senzilla, que de vegades els adults no ens fem un embolic en explicar certes coses i amb un llibre tot és més fàcil, no? Amb unes imatges. Es diu El cassó del Gerard i l'autora és Isabel Carrier. Els dibuixos són molt senzills, és un nen amb uns quatre traços molt senzills, i aquest nen sempre arrastra un cassó, va arrastrant un cassó, i esclar, li fa nosa, perquè el cassó l'ha d'arrastrar, doncs no li deixa fer les coses, un dia li cau al damunt... Ell sap que és l'únic que porta aquest cassó i que no és com els altres pel fet d'arrastrar aquest cassó. És tota una metàfora.
D'acord. Vaja, aquest cassó és gairebé com la manta d'en Linus.
Per exemple, sí, bueno, la manta del consolable, no? I en aquest cas és més una nosa.
És més una nosa, però arrossega el cassó.
Sí. I llavors ens explica com és el Gerard. És molt sensible, té un gran sentit artístic, ens va explicant en petites imatges, però que les altres nens el troben estrany, que fa aquest nen sempre arrastrant un cassó. I ja et dic, sempre li fa molta nosa. Però al final del llibre... doncs bé, ens fa veure que, bueno, que tots a vegades portem una miqueta un cassó.
Entesos. D'acord. És a dir, que el cassó significa el que molts podem portar.
En aquest cas sí que parla d'un nen amb una discapacitat, no s'explica cap i per tant el podem adaptar doncs, a l'amiguet de la classe o a algun conegut o en general, no? Però expliquem als nens. I al final bé, hi ha algú que l'ajuda a espavilar-se amb aquest cassó i a trobar-li doncs, també una miqueta el punt positiu.
D'acord. O sigui que el llibre és una metàfora de la superació personal.
Sí, d'un nen, doncs això, no? Amb aquestes dificultats. I és una bona manera d'explicar als nens que en realitat doncs, tots som diferents i tots tenim dificultats en alguna cosa i hi ha nens que, doncs, que això ho tenen bastant més acusat i que també els podem ajudar.
I hi ha llibres per tot, eh?
Hi ha llibres per tot, sí. Sí.
Que pensava, hi ha llibres que poden, o a través dels llibres es pot explicar tot. Si alguns pares poden pensar, ara, com ho puc? Doncs hi ha llibres que poden explicar aquestes coses, o que poden ajudar a explicar aquestes coses.
Sí, que a vegades demanem més explicar-ho amb naturalitat i ja està, però bueno, amb unes imatges, amb un llibre, doncs sí que
pot ajudar
ser
molt.
Més senzill, o ser el punt de partida de parlar-ne.
I la veritat és que són uns dibuixos delicadíssims, molt, molt sensibles, n'hi ha un de molt... Vaja, que encara que sigui un dibuix molt delicat, expressa molt que és en Gerard en una cantonada, ell sol amb el cassó, amb una certa solitud de la seva circumstància. Després, com deia la Marta, com hi ha allò, persones que l'ajuden a que espavili una mica, que pugui sobreposar-se a la seva circumstància. El cassó del Gerard.
I després he portat també llibres infantils d'una il·lustradora que es diu Abet Cole, també doncs, en aquest sentit, no? D'explicar coses que se'ns fa difícil d'explicar. La Violet Call és totalment irreverent, original, innovadora, provocadora i posa molt d'humor i ens explica coses des del canvi d'infància a la pubertat, des del divorci dels pares, un llibre que es diu Dos de tot, i llavors bueno, la nena està encantada perquè té dos de tot, i amb aquest toc d'humor ens explica coses d'una manera que realment a vegades fins i tot podem dir ui, això és nen, això per nens, eh? He portat un que es diu Els animals m'horroritzen, no tots els nens els agraden els animals, no passa res. I...
amb una portada molt cridanera, eh? Sí. Molt fosca, amb un, vaja, sembla un bou o un...
Sí, sí, tots d'animals que a aquest nen no li fan por, una serp, un bou, un cavall, un gos...
Amb uns ulls ben vius...
Sí, i llavors aquests animals el van perseguint, i ell està molt terriblement espantat, però al final se li acut una idea, i quan es veu acorralat per tots aquests animals, deixen un crit... es treu els pantalons, els ensenya el cul, i on són els animals els que s'espanten. I el dibuix és molt divertit perquè és realment un cul lleig aquí, el nen ensenyant el cul. Però al final acaba rient. I és això, aquest punt gamberro que té la Babette Cole, però que ens serveix molt bé doncs, per treure també una miqueta de ferro les coses.
Exacte, i de la transcendència i de tirar també cap endavant.
Sí, altres títols. La mare mai no em va dir, i aquí doncs, parla de la homosexualitat, del portar-se bé o portar-se malament, de com es fan els nens, de les diferències entre nens i nens...
D'acord, de nou temes, de totes aquelles qüestions que sí, poden resultar complicades d'explicar en
algun
moment.
Potser ja no ho són tant, us expliquem les coses amb més naturalitat. Sí, sí, sí. Però bé, de les diferències, doncs hi ha gent que té molts pèls i altres que són calbs, totes aquestes coses.
Quins dibuixos més macos.
Hi ha uns dibuixos molt divertits, amb un estil molt propi que és totalment reconeixible, perquè el pare i la mare estan en el dormitori, tenim aquí una parella.
Exacte, en un dormitori, vaja,
un dormitori,
que viu aquí amb intensitat.
Sí,
eh?
Sí, sí. Bé, doncs, un altre.
Un altre. Tots mare, llibres de la mateixa autora.
Sí,
eh?
La mare mai no em va dir.
De Babette Cole.
I aquest, nens, manual de l'usuari, o com funcionen els nens. I aquí va comparant un nen bo amb un nen dolent. I això també els fa molta gràcia, perquè això sempre ets bo, oi? No siguis dolent. Doncs va explicant el que menja un nen bo, el que menja un nen dolent. I aquí hi ha moltes marranades. I els nens mengen sopa de fang, i es fan pets, i aquestes coses, que als nens doncs, els hi fa riure. I doncs, a part de fer una miqueta també d'anatomia de l'esquelet, doncs, com és un nen bo per dins, amb el seu esquelet tot ben posat, i un nen dolent, doncs, que com que menja malament i no té cervell, doncs el seu cos no és com dels altres. Bé, en fi. Són llibres així divertits i que expliquen també amb una certa valentia temes que a vegades
poden costar de dir. Nens, manual d'ús.
Sí.
Aquest llibre també de la Babette Cole, d'una de les col·leccions que a la biblioteca també es poden trobar. I encara ens en porten algun més?
Bueno, és de la mateixa.
Aquest, el de la mateixa,
Sí, els problemes amb l'oncle, aquest és una història de pirates. Aquest potser és un conte més conte, però també doncs, amb les seves il·lustracions molt divertides... bé, sempre hi dona la volta a les coses més típiques o les històries més recurrents, doncs ja li dona la volta d'una manera que ens acabem rient tots.
Doncs de Babette Cole, llibres que poden servir per explicar temes doncs, que a vegades costa una mica també de poder explicar. Ens queda alguna cosa, Marta?
Res més.
Doncs en 15 dies, a les portes ja del Nadal, repassarem i recuperarem allò, la memòria d'algunes d'aquestes activitats més properes a les festes i, òbviament, les novetats que hagin arribat a la biblioteca. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En 15 dies tornem a ser aquí.